Ramon Pellicer va començar la seva carrera en radiofònica a Ràdio Mollet després d'haver fet el servei militar a Melilla i haver treballat a Ràdio Melilla. Entra a Ràdio Barcelona, primer a l'àrea de musicals i després als serveis informatius, i de la ràdio a la tele. TV3, Televisió Espanyola, va estar també a Catalunya Ràdio, dona classes a la Facultat de Ciències de la Comunicació i presenta actualment a TV3 el programa Entre Línies, el dimecres a la nit. Avui, però, ha tornat a la ràdio, ha tornat a Ràdio Barcelona. I el primer que volem saber és com passa de ser un presentador de discos, un discjòquei, a treballar als informatius de la ràdio.
Joan Castelló Rovira diu, tu estàs estudiant la carrera de periodisme? Sí. I a tu t'interessa el periodisme? Sí. I tu llegeixes els diaris? Doncs tots els dies. Doncs alguna vegada tindràs l'oportunitat, si això és el que vols fer en el futur, de vincular-te a la informació. I aquesta és la promesa que em va fer el dia que em va conèixer i que ens vam donar la mà per primer cop. Al poc temps hi va haver unes eleccions i hi havia dèficit de gent informatius. L'Emilio López Valls, aleshores em sembla que era el subdirector
d'informatius,
hi havia en Federico Gallo també, em van demanar si volia seguir la campanya del Guti, de l'Antoni Gutiérrez Díaz, pel PSUC, i vaig seguir la campanya informativament, entraven els butlletins, vaig anar amb l'autocar amunt i avall, i aquest va ser el meu bateig de foc. A partir d'aquí vaig entrar als informatius amb el Manel Borrell, al Notícies a les dues, aleshores es deia Notícies a dos quarts, amb la Marisol Castillo, amb la Marga Blanc, amb el Rafa Manzano, i amb tota la gent històrica d'informatius d'aquí. Jo era l'últim arribat, i el que mica
en
mica...
Et van rebre bé?
No, la veritat és que
em
rebien... No, tret del Manel i de la Marisol, probablement. La resta em miraven amb l'escepticisme de a ver este disjockey... Què no es va contar, no?
Perquè tu, a més, eres molt jovenet i tenies cara de nen.
Sí,
tenies cara de més jovenet, encara.
La veritat és que tinc un record excel·lent perquè van tenir molta paciència amb mi. Jo encara no havia ni tan sols acabat la carrera. Estava estudiant a la universitat. Simultàniament ja treballava aquí. Vaig acabar la carrera al poc temps, no? I tenien la paciència d'ensenyar-me, no? Que això és una cosa que he agraït jo sempre. Escrivia jo un text, intentava llegir-lo, i em deien, aquí t'equivoques, això t'ho has deixat, i això ho has de tornar a fer, no? I és l'única manera d'aprendre'n. I això els hi agraeixo. Però sí, és cert que notava certa... certa reticència, no? Cap a les meves possibilitats.
I tenint en compte que ara ho recordes molt bé, suposo que ara ho tens molt en compte i que ho apliques també quan a la televisió o quan a la teva estada a la ràdio, a una altra emissora, Catalunya Ràdio, quan també ha vingut al darrere altra gent jove, estudiants, gent que començava, becats, tu els has ajudat aleshores.
Sí, el que passa que hi ha una condició que és imprescindible per mi, que és la humilitat. Tu quan comences has de ser conscient que estàs començant, que ets un aprenent, que ets molt jove, que no saps res, i que els altres sí tenen experiència i sí et poden aportar coses. Llavors, has de saber escoltar. I quan, si tens aquestes condicions, també els hi fas més fàcil, als altres, perquè no tenen la sensació de que perden el temps amb tu. I aquest és el cuento que em vaig aplicar jo, i el que jo, si més no, exigiria a una persona que comencés.
I davant d'aquí encara
sí,
et sents
sí,
alumne i aprenent.
Ui, davant de molta gent amb la que he tingut el gust i l'orgull de poder treballar, no? Que van des del mateix Manel, de qui em sentiré sempre un aprenent, doncs fins al Quim Puyal, passant pel mateix Castelló Rovira, i gent que ha fet història en la seva professió, que té uns mèrits indiscutibles, que jo he admirat des del començament professionalment, i que aquesta admiració, amb el coneixement, allò que diuen a vegades desmitificació, no ha decaigut mai, ni s'ha produït mai aquesta desmitificació. Al contrari, vull dir, amb el temps i amb l'experiència he reconegut encara més la seva vàlua.
Quants anys vas estar a Ràdio Barcelona?
5.
Que van passar volant?
Volant, del 81 al 86, i pràcticament no me'n vaig adonar, vaig estar... poc temps, de fet, van ser mesos els que vaig estar a la fórmula dels 40 principals, quan es van dir així. Vaig guanyar un concurs nacional de discjòqueis, sí, d'una firma comercial que van fer.
Va ser el millor discjòquei d'Espanya durant
sí,
un temps?
Sí, no, el segon premi.
Qui era el primer?
No, un de Madrid. Un de Madrid, però va ser el
que
segon.
Que continua en actiu?
No ho sé, és que no recordaria el nom ara. Però em va fer gràcia, això. I vaig passar de seguida ja als informatius. El que passa que simultanejava aquesta feina amb la Ona Mitjana, amb la Ràdio Weekend.
Aquells tors, també, de cap de setmana, de matinada...
Exacte, les entrevistes, les agendes, les sardanes, fires i festes de Catalunya... Era genial, allò.
Però no només li ha tocat matinar o anar-se'n a dormir tard quan ha estat a la ràdio, també a televisió, perquè a televisió també va tocar a TV3 fer el Bon Dia a Catalunya, i això és aixecar-se molt d'horeta o anar-se'n a dormir molt tard, no ho sé.
No, és aixecar-se d'hora, és aixecar-se d'hora. El que passa que el dia anterior ja començaves a preparar una mica el que era el programa, els continguts, i llavors al matí el dedicaves més a repassar. Però sí, és cert, ara, la il·lusió que feia obrir per primera vegada la franja matina a la TV3, estrenar un programa com era el Bon Dia a Catalunya i la possibilitat, jo, deixar la informació estricta com eren els TNs, per allò que de no ser molt, molt repetitiu tots els dies i tots els anys fent sempre la mateixa feina i poder provar una cosa diferent com era un magazín, era un estímul suficient com perquè quan sonava el despertador no el llancés contra la paret, sinó que m'aixecava amb moltes ganes.